Iniciem la tertúlia del Gall del Monestir, la tertúlia dels dilluns en companyia de Lourdes Dalmau. Molt bon dia.
Bon dia.
Bernat Picornell, bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
I Eduard Jané, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu? Puntuals heu arribat, eh?
Sí,
perquè veig que el del canvi horari no us ha afectat.
Home, sí que ens ha afectat.
Què dius ara?
Sí, dona, sí, t'afecta perquè, que vulguis que no, la llum del dia...
Has dormit una mica menys i
llum,
ja està.
No, però a part d'això, no. La llum del dia, ahir, per exemple, jo estava a casa a la tarda, finalment, després d'anar 4 dies seguits al Teatre Auditori... Vaig pensar que hi era hora d'estar a casa una miqueta. Estar a casa una miqueta. Era una hora que jo no sabia en aquell moment i vaig pensar, a veure, ara deuen ser les 5. Que automàticament m'imagino, no.
I eren les 7 ja?
Gairebé.
Mm. O les 8.
No, tant no, però...
Home, però és un gust, és un gust, jo no sé, a vosaltres, si...
A mi m'agrada.
Que el dia s'allargui, que et doni temps de fer més coses... A mi em va passar, jo estava treballant i quan em vaig adonar eren les 9 del vespre, dic, ui, però si s'ha de sopar ja... Si no... Però jo crec que el canvi... A veure, el canvi... La llum de dia... realment...
Estimula més.
I tant.
Sí, estimula més. Jo, el que no sé, no estic segur, i hi ha hagut diferents manifestacions sobre això fa molts anys, és si és veritat que el fet del canvi de l'horari...
L'estalvi energètic.
Realment és un estalvi energètic o no.
Jo crec que hi ha diferents teories.
No ho tinc clar, jo.
Diuen que sí, que s'han fet estudis i tals, però jo penso que no només això s'ha de mirar, sinó s'ha de mirar amb un conjunt tot plegat, no? I el que sí, n'estic convençuda, és que hi ha molta gent que pateixen aquest canvi d'estalvi. Per exemple, les persones grans, si s'han d'anar adaptant, no?, els horaris, els hi has d'anar fent canvis, els nens petits, molts animals... I la veritat és que diuen que sí, que hi ha un benefici econòmic, però jo no ho he d'entendre.
Bueno,
perquè
a la factura hauríem de notar si hi ha algun estalvi.
Però, jo no ho he de veure.
Ho diuen també per tants equipaments, no? Perquè ara que hi ha més hores d'això, no obrin les llums. Mentida. Aquí hi ha aquest estudi, per exemple...
No diguis.
No, sí.
Hi ha llum
no farem tertúlia a les fosques, no?
O tots els hospitals, per exemple, doncs sigui l'hora que sigui, del dia que sigui, del mes que sigui, tenen les llums obertes. Per tant, jo no conec cap equipament públic així gran que generi molta despesa d'energia... Que apagui les llums, doncs perquè ja hi hagi prou llum, tant de bo fos així, però també els edificis tampoc no estan pensats per això. Jo, ara, per exemple, no? les urgències del cap d'aquí Sant Cugat, no? Si volguessin no tenir llum, o sigui, només hi ha una entrada de llum, diguem, no? Hauries de fer edificis preparats o molt més lluminosos, doncs perquè pogués entrar llum per tot arreu i així aprofitar-ho, però...
A més, hi ha un altre aspecte que hem de considerar, el canvi de llum es produeix a tota la Unió Europea. Clar, és molt diferent, evidentment, el que passa a Dinamarca que el que passa a Espanya. I dins d'Espanya és molt diferent el que passa doncs, al nord que el que passa al sud.
No, tampoc no cal que te'n vagis tan amunt.
Per això et dic. És molt diferent.
Una cosa és que els horaris... jo aquest any he flipat amb l'experiència. Demà ho tornaré a comprovar, però durant els mesos d'hivern, a les 7 del matí, que és fosc, com avui, com un altre cop, com que és fosc, jo surto per anar a buscar l'AVE, diguem, direcció Madrid amb el cotxe, i no em trobo gairebé cap cotxe a les 7 del matí. A les 7 i 20 ja és una altra cosa, això va costar 10 minuts, diguem, no? Però a les 7 del matí no trobo cotxes, perquè en cas de nit la gent que... Doncs, últimament, que ja clarejava força a set del matí, em trobava bastants més cotxes que no pas a l'hivern. Per tant, és una qüestió...
Jo crec que això és una altra cosa. Perquè jo avui tampoc no he trobat cotxes venint a l'hora que venim. No he trobat ni fins i tot els nanos a l'escola. He pensat que és el que passen en quarts de nou, no? Diuen que a final de mes normalment es redueix a la gent que va amb vehicle propi.
No, però t'asseguro que és una qüestió molt bèstia. És a dir, ara agafo els túnels de vidrera a les 7 del matí a l'hivern i no hi ha ningú a les 7 del matí, quan per ser túnels de vidrera, som 4, i últimament hi havia, no cua, el túnel de vidrera, que és la que hi ha normalment cada dia, però hi havia intensitat. Perquè ja era, i com que ara torna a ser de nit, diguem, a les 7 del matí, demà ho tornaré a comprovar, però vaig a...
Vaja, que la gent té la sensació que sent fosc encara no és hora de sortir, no?
Sí, sí, sí.
No, jo no, això tinc a veure, hi ha uns horaris i un marcant, diguem-li els horaris d'entrada, no sé els llocs de treball, bàsicament, però
a mi m'ha passat aquesta experiència aquest any, no sé a què és degut, jo tampoc no ho entenc, perquè tu entres a les 8 del matí, sigui de dia o sigui de nit, a la feina, però va sorprendre això, també pot ser que la gent pugui avançar el seu horari de feina, d'entrada a la feina, com que és de dia, doncs ja em llevo i ja començo a fer la... No sé, no.
De totes maneres, els túnels són un misteri, perquè vas a les 9 i està col·lapsat i penso, quina hora comença a treballar aquesta gent?
No són les escoles, oficines.
Les escoles.
I oficines.
No, hi ha molts que estan treballant, precisament fent el viatge aquest, perquè estan viatjant.
Pensant, clar. Sí, jo també penso.
Però les escoles és el pitjor drama, digueu. O sigui, un dia que les escoles no tenen... que tenen festa, vaja, que no tenen classe, es nota molt.
Vaja, que hem també fet una... Hi ha pares que es demanen festa per poder atendre els seus fills a casa.
Hem fet la crònica del trànsit.
No, el tema era el tema de l'hora,
el canvi d'horari,
no?
Sí.
Jo, si voleu, votem, jo estic en contra de canviar els horaris.
Jo no. Sí,
però quin deixem, aquest o l'altre?
No, m'és igual.
Aquest?
Bé, sí, potser, clar, sigui més de dia i així, no? I també, diguem-li, reestructurem els horaris del treball. Vull dir, això dels horaris aquests partits, que la gent plega a les 8 del vespre i tot això,
sí, tampoc. Estàs per la reforma horària.
Jo, total.
Reforma horària.
Sí.
Sí?
Sí, totalment.
Per aquí, aquest sector?
Sí, sí.
Què?
Sí,
també? Sí? I horari d'estiu? O... Deixem horari d'estiu.
Sí, 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 segur.
Molt bé.
Una decisió més racional i d'acord que aquí som mediterranis i per tant no té res a veure els horaris que fem nosaltres amb la gent de la banya, no? Però jo crec que reestructurant els horaris segur que viuríem més millor i tindríem més estones per després de sopar. Imagineu-vos que després de sopar poguéssim sortir a passejar, no? No sé,
seria molt bon inclús per la salut, no anar a dormir havent sopat, no? I jo estic de tot per tot per canviar el sistema d'horari, inclús doncs l'hora de dinar, potser fer-lo més i fer un sopar més d'hora. Ho fan els estrangers perquè diuen que és més bo l'hora de per la salut, no? Per no anar...
I prohibir anuncis com aquell d'una cervesa que diu que al migdia les minivacances d'entre allò de matí i de la tarda. Per favor, se n'enfoten del personal. Es diu, al migdia, i surt aquella amb aquella cara tan contenta i se'n va i es veu una noia que va un skating per un passeig, una altra que està a la platja estirant i l'altra que està llegint. Home, per favor.
Si hi ha reforma horària, t'asseguro que no queda temps per fer aquestes minivacances,
no,
eh?
Les tindries a la tarda.
I sense reforma horària, perquè si tu, diguéssim, encara tens una hora per dinar entre el matí i la tarda, si hi ha una hora, home... Parlar de minivacances és una mica un sarcasme, eh?
No, però
de vegades hi ha dues hores i això tenia sentit quan la gent treballava amb els seus pobles perquè anava esclar, a dinar a casa esclar. I tornava, però d'avui en dia els que treballen al mateix lloc on viuen són pocs afortunats.
Per això,
vaja, penso.
Per això.
Abans de començar la tertúlia contrastàvem a veure qui tenia un dibuix penjat allà al pavelló. Doncs... Això delata una mica, eh? Sí. Per quina franja d'edat estem cadascun de nosaltres.
Les bases dels dibuixos deia que no hi havia límit d'edat.
No hi havia límit?
No, això ho diu, jo no ho recordava, evidentment, però ho posava.
Però, clar, si havies d'haver participat en el seu moment i la convocatòria es feia a les escoles.
No, però només a les escoles, sinó que també diu que es poden portar els dibuixos, es podien portar els dibuixos al Club Muntanyenc, allà a la plaça de Barcelona.
Bueno, però es va fer molt pensant amb els nens.
Estem parlant del 20è aniversari de l'atac, de l'agressió al Pi d'en Xandri, que aquesta plataforma que s'ha tornat a revifar està fent una sèrie d'activitats, actes, i entre ells aquesta exposició de... Són milers de dibuixos?
3.000 dibuixos.
3.000.
Que hi ha. I de la taula hi havia algú que tenia dibuix exposat?
Jo tinc dibuix exposat, qui el vulgui veure, Pins del Vallès, segon de primària.
Pins del Vallès?
Pins del Vallès.
Ah,
jo,
sí?
Jo anava a l'escola Pins del Vallès.
Ah, mira, jo també. Però jo ja vaig passar quan tu vas arribar. I potser ja estava fora i tot.
Jo tinc un dibuix també penjat, però és del 59. O sigui que...
Del pi del xandri?
No. No, però el tinc penjat. Que ja dius penjat.
Aprofitant. Home,
jo dic que també tinc penjat un, el claustre. Bueno,
tu no en tens només un, el dibuix és penjat. Tens moltes pintures.
Té uns quants.
Escolta'm, ja per aprofitar...
Encara hi són, no?
He fet entrar això amb tota la picardia del món.
No, no, ja, ja, t'hem vist venir.
Sí, no sé.
El dia 30 hi ha la clauenda de l'acte.
El dia 30, que és ja aquest cap de setmana, no?
Sí, home, i convido tothom a participar-hi perquè farem un acte lúdic, festiu. Vull dir, amb aquesta exposició hem trencat una mica mollos i la cluenda serà la Laura Esteve, portarà un ballet. Després la Maria Quero cantarà unes cançons, o sigui, farem una festa, farem la festa cluenda.
A partir de quina hora?
A partir de les 7 de la tarda. I em sembla que serà un acte molt, molt bonic. I ja tenim 17.000 vacunes per la polio, o sigui que ja en aquest moment ja portem recollits. Poder recollir els 17.000 vacunes, o sigui, jo em faria il·lusió arribar a 20.000, no sé si arribarem, però bé, de moment la xifra ja és prou important com per celebrar-ho.
A més, no. Dic, Lluís, que faràs una cluenda en una setmana, diríem que important pel sector gastronòmic de la ciutat, perquè justament avui comença la primera edició del Sant Cugat Bé de Gust. La gastronomia està de moda, la gastronomia doncs atrau molt de públic i aquesta és una de les grans apostes que fa en aquest sector, en aquest àmbit, l'Ajuntament de Sant Cugat, una iniciativa de Sant Cugat Actiu amb la col·laboració, entre altres, de Sant Cugat Comerç, i veurem com funciona. Avui comença, i avui comença amb el menú, amb un menú en què hi participen més de 50 establiments de la ciutat, el menú Bé de Gust, i a partir del cap de setmana una mostra gastronòmica amb diferents espais enogastronòmica que hi haurà al voltant de plaça d'Octavià.
Esperem que el temps acompanyi, perquè aquestes coses és important. Sembla que a partir del divendres torna a fer un canvi, almenys el que han anunciat fins ara, que això no vol dir res, bueno, perquè això és dia per dia que s'ha de veure, però esperem que... Perquè, clar, un tipus de manifestació com aquesta, a part que pots entrar dins el restaurant, està clar, però tot el que es faci a l'aire lliure, si no s'acompanya pel temps... Vale, esperem que sí.
A mi, si voleu que us digui la veritat, a mi em fa una mica d'angúnia això de la cuina. És molt pesat això de la cuina.
El què?
Exactament. La moda, la manipulació que hi ha sobre la cuina. Tu fas qualsevol programa i surt la cuina. I surt que si no sé què, si no sé quantos... Que... A mi ja comença a resultar pesadet això d'aquest...
Et cansa?
Sí, em cansa, em cansa.
Però et cansa menjar?
Em cansa escoltar tant de menjar com si parlessin sempre de la pilota del futbol, eh? Vull dir, arriba un moment que cansa. El meu nebot, per altra banda, bueno, s'ha fet famós ara amb això, amb la cuina. Vull dir, fa un programa a la tele i és una estrella ara. I dius, bueno, sembla mentida, els cuiners mai havien sigut estrelles, ara són estrelles. Ara em cansa. Per mi em resulta...
Però tu creus que ha arribat al nivell del futbol i al tema de la, la gastronomia?
Però podien arribar... Mira, jo a mi fa molta pena perquè TV3, per exemple, no haurà cap de diari que parli d'art. Ni un. Ni un. Ara de cuina i de futbol i de música, tota. D'arts ha desaparegut. I, mama, doncs, jo em sembla que estan passant coses en aquest país, amb artistes d'aquest país, i no es parla, i que veu vigir un nou Ferrat amb trufa, que això és més important que no sé què, a mi em cansa bastant. M'afarta, saps? M'afarta.
Però jo crec que la cuina és una part de la...
Cultura molt important.
La cultura
naturalment, això sí.
I del sector turístic.
I depèn de quins aspectes de l'art, també, no? Perquè hi ha qui fa art de la cuina.
Sí, home, però sí. Però el toreo també és art, també li diuen art.
No, jo no posaria tot al mateix nivell. Clar, la cuina, jo no entenc, amb tots els respectes pels molts bons cuiners, però tant esforç per algo tan, diguem-li, que passa tan ràpid, que és un moment, no? Veus allà un plat superelaborat i no sé què, i llavors no és per menjar molt, eh? Només és per provar-lo.
Igual, igual que un gran espectacle. Tu m'ho vas a veure al Cirque du Soleil, depèn del que, d'on vulguis estar o el que vulguis veure, pagues més o menys, o al Liceu també, diguem, no? Llavors al Liceu, tu què pagues? Pues pots arribar a pagar bastants diners per una bona localitat, no, per una cosa que passa durant 2 o 3 hores, que és exactament el mateix que passa en un restaurant.
Jo trobo, com el Lluís, que n'hi ha un punt massa, però entenc que hi ha un interès al darrere econòmic que té a veure amb tot el sector turístic i tot això, i que per tant és com una font, diguem-li, d'alimentar aquest tipus d'indústria, i en aquest sentit, doncs, ho accepto, no? Però si me'n vaig al fons, dic, hi ha per tant? O sigui, dona per tant estirar una mongeta?
Home, és que ara el que t'ofereixen són experiències
gastronòmiques.
Sí,
sí, sí. És una manera de vendre-ho,
no, si tornem al principi del que apuntava la Carme, el que ens hauria, diguéssim, la conversa sobre això, s'ha de dir que aquesta és una de les accions, d'una més de les accions que s'intenten fer des de Sant Cugat per projectar això que et diuen projectar la ciutat. I una de les fórmules, que no és la primera vegada que surt, perquè hi ha les proves de vi, o sigui, les manifestacions amb vi, doncs amb cervesa, la cervesa que es fa aquí, etc. I això forma part una mica d'intentar atraure a gent de fora, bueno, els propis de Sant Cugat, evidentment, que hi ha molta gent que viu a Sant Cugat i és com si visqués fora, més els que viuen a fora i han de venir aquí, perquè per ara jo, personalment, penso que per atraure de veritat amb la gent per això, per menjar, faria falta alguna cosa més que això. És a dir, que els restaurants que ja existeixen a la ciutat ofereixin, s'uneixin per poder fer un menú determinat.
No, hi ha més coses, eh?
No, que s'ofereixin per això i tal, em sembla molt bé. Però clar, perquè vingui gent a això, hi ha d'haver altres temes que tinguin un ganxo. I el problema de Sant Cugat, i no amb això, amb tot, és que estem massa a prop de Barcelona. O sigui, el problema de Sant Cugat, en aquest sentit, és que no ens espengem de Barcelona, és com en molts casos és com si fos una barriada de Barcelona, i aleshores clar, és molt diferent que això ho facin a Olot per dir alguna cosa, o que ho facin doncs a Manresa, perquè llavors aquesta...
Fas una mica d'excursió, no? A més.
Clar, exactament, i aquí no és així, i per tant això es fa difícil. Hi ha actes molt concrets que sí que trauen a gent de fora, per exemple, un Petits Camaleons. Quan es fa aquest festival de Petits Camaleons per nens, en aquell dissabte i aquell diumenge, venen molta gent de fora, a part dels propis, que ho fan servir, perquè és un acte especial que no es fa en altres llocs i que, per tant, atrau un tipus de públic que, per això, i de pas es queda a dinar. Aquest és un altre tema.
Jo estic, ho sento, estic en contra teu, totalment. Jo crec que
suposo que se'n compte el que he dit ara.
Perdona, sí, és veritat.
I en contra, sortireu tan amics, no et preocupis.
En part, també. Jo penso que no, que és de voluntat. Aviam, que estiguem a prop de Barcelona es pot ser un avantatge i un desavantatge. O sigui, jo recordo el meu poble on jo he nascut, a Masnou, hi havia la verbena Santa Rosa. Es feia un tren especial que sortia de Barcelona, ple de gent, esperava a l'estació de Masnou, esperava que es acabés la tarda.
Jo vaig anar amb aquest tren una vegada.
I després tornaven. Hi havia una voluntat forta de fer aquesta verbena. Aquí a Sant Cugat, que ningú s'ofengui, que ningú s'enfadi, jo crec que encara a vegades sembla que no hagin tirat les muralles del monestir. Sembla que estiguem tancats, enclausurats, i que tinguem por de fer coses cap a fora. Jo dic el que penso. Tenim un monestir que jo ara que estic exposant i vaig sovint, em fa pena. No hi ha gent, hi ha molt poca gent. Es poden mirar xifres de la gent que se visita, perquè hi ha dues noies allà que s'ho van apuntar. Jo no em puc imaginar aquest monestir a 14 quilòmetres de París i que estigués buit. No m'ho puc imaginar. O sigui, jo em sembla que falta voluntat per precisament per atraure la gran gent de Barcelona, la gran ciutat, portar-la aquí, perquè tenim peces, tenim coses que interessaria, i són 10 minuts anant pels túnels amb un autocar. O sigui, jo em sembla que això d'estar a prop, jo jugaria, ho transformaria i diria, és un avantatge estar a prop d'una gran ciutat.
Sí, jo ara, també penso igual.
Estic treballant amb aquesta línia, sí. Pensant que és un avantatge, no pensant que és un desavantatge. Jo no entenc que aquí no es faci aquesta ciutat, que per altra banda és tan potent a les seves associacions, a l'aspecte cultural, que no es faci cap celebració que es projecti cap a fora. Podríem parlar de 40.000 pobles més petits que Sant Cugat, que tenen una festa.
Mira, Sant Sadurní de Noia amb les fires. Sant Sadurní de Noia allà amb la Fira del Vi, o la Setmana del Vi, que fan al setembre, s'inunda, van trens, bueno, tal. I aquí...
I Olot, i a Vic, i hi ha moltes... I aquí no tenim una gran festa amb projecció. Això em sembla que és per falta d'iniciativa, per por de sortir de la sombra del monestir, de les muralles del monestir. Jo això és una cosa que ho trobo molt trist, perquè és una ciutat amb prou de potència per tindre una festa potenta, potenta. Aquí fem festes, festetes, no sé què, no sé quantos.
Molt de barri.
Però no posem una gran festa per davant. No sé quina té de ser, però tindria d'haver-hi una gran festa. I les festes que es fan, jo parlo per la Nit de l'Arc, aquest any no participo, perquè es deixen morir. Es deixen morir, es deixen morir, és sempre el mismo, más de lo mismo, hasta que es moren. Jo em sembla que falta voluntat a aquesta ciutat per, amb aquest aspecte, posar-se a primera divisió, que no ho estem.
Bueno, el tema del monestir, i és que tinc entrada de seguida en aquest tema perquè no puc estar-me, el tema del monestir està parlat per la dreta, per l'esquerra, per dalt, per baix, per... Hi ha un problema.
Jo ho sé, hi ha un problema.
Home, doncs, no, però s'ha de dir, perquè clar, llavors dona impressió. El tema del monestir no pot estar dintre d'un circuit turístic cultural, senzillament perquè hi ha dos amos.
Bueno, doncs s'arregla això, es parla. Pues,
aquest és un tema... No, però imagina't que últimament encara va ser pitjor, perquè va haver-hi el bisbat de Terrassa, que va registrar en la registra de propietat com era el propietari de tot el monestir, no només de l'església, de tot el monestir, i a partir d'aquí hi ha hagut intents de tota mena per poder-ho subvertir, canviar-ho, etcètera, etcètera.
De tota mena...
Aleshores, l'única fórmula que hi ha per poder convertir el monestir amb això que dius tu, i que jo estic d'acord, i no que estic d'acord, sinó que he treballat durant anys perquè això sigui d'aquesta manera, i per això em poso d'aquesta manera per dir-ho, és que no s'ha solucionat un tema perquè l'Església no ho vol solucionar.
Bueno, doncs es digui.
No? Ja s'ha dit, i torno a repetir-ho jo ara, l'Església no ho vol, perquè es vol mantenir l'Església com a culte, sense considerar que efectivament és un monument nacional, és un monument que atrauria moltíssima gent i que es podria entrar dintre un circuit que podria ser, per exemple, un circuit que podria començar a Sant Cugat i podria acabar a Montserrat. I això s'ha intentat, però per fer això necessitem un sol patronat que controli l'església i el monument, un sol patronat que determini els horaris de funcionament, un sol patronat que faci les obres d'adequació perquè es pugui visitar de forma regular. Mentre no existeixi això, hi ha la voluntat de fer-ho, però no es pot fer, a menys que passem per sobre de la llei. No, és que escolta'm, de veritat, és un tema que a mi personalment sempre m'ha preocupat i sempre he pensat el mateix, el que dius tu. No hi ha ni un sol monument a Europa d'aquesta envergadura que no tingui uns horaris de visita, que no estigui controlat, que no estigui adequat, que no estigui en condicions de visita, perquè està en condicions de visita de seguretat. I això és un problema que ve d'anys i anys i anys. Però clar, mentre hi hagi una oposició com la que hi ha, que precisament és fotuda perquè no es manifesta del tot, i en canvi aguanta una situació com la que hi ha, bueno, passa el que passa. A partir d'aquest moment, si això solucionés, aquest seria
un element important
per poder entrar amb això que deies tu, per poder convertir la ciutat en un element que... Perquè de la mateixa manera que es podia fer la visita, es podia convertir per fer un festival de teatre a dintre del mateix monestir. Jo vaig dir fa 10 anys, això es podia convertir en el petit Avinyó. Igual com el Palau dels Papes d'Avinyó és un lloc on cada any hi ha un gran festival de teatre, aquí també podia ser-hi.
No és la primera vegada que l'escolto. No un festival de teatre, però sí que aprofitar alguna de les sales del monestir per oferir...
Però jo crec que són dues coses diferents, perquè, de fet, això del festival de teatre que dius, aquí sí que no hi entra ni surt l'església. I no es fa igualment. No, o sigui, els horaris d'entrada del monestir...
Sí. Comparo com un conjunt.
Sí, sí, sí. Però vull dir que...
Si t'imagina que tu pots venir aquí i pots fer una visita que comenci per fer pel monestir, per tot el monestir, per pujar a dalt, per veure el campanari, per passar per... I te'n vagis a dinar i després te'n vagis al teatre. I tu compensis un dia sencer en un espai com aquest. A part, si pots fer altres coses. No? Però si això no està, si això no es pot controlar, si no hi ha forma de poder determinar uns horaris...
Bueno, jo t'explicaria una cosa, però privadament, que es podria començar a fer.
Li expliques però, després, no?
Sí,
sí. Després, sí. Molt bé. Doncs canviem de tema. Anem a tractar el tema del dia segons les portades dels diaris, que és la proclamació
de
la candidata tercera. Candidata primera dona, hi ha la de Patxi López i Pedro, i Pedro Sánchez.
Sí, si parlàvem de França, de Marine Le Pen, de què estàvem parlant.
No, bueno, de França també podríem parlar de la renovació que hi ha hagut aquest cap de setmana, amb tot el panorama que hi ha. Però sí que m'agradaria que féssim ni que sigui una ronda perquè m'expliqueu com preveieu que aniran aquestes primàries entre els tres candidats.
No hi ha primàries.
Ah, no?
No.
Qui es retira? Tots
no
menys la Susana?
No retira ningú, però és com si estiguessin retirats, ja.
Sí, tu...
Perquè tu dius per la presentació que fila.
Jo dic perquè Santa Susana Díaz serà la candidata... És candidata in pectore, entrem a part d'Església, ja. I, per tant, havent-hi el papa al costat d'ella, Felipe González, i havent-hi el diàcon Alfonso Guerra...
I són tots els segon
papa, el Zapatero
Rubalcaba.
Vull dir, està designada ja, o sigui, com és jo, pongo en ti l'aura divina, que és així, és una mica... Santa Susana Díaz.
A mi em fa molta pena,
Miami també.
Em fa molta pena, molta pena. Fa anys, quan es parlava dels pactes que s'oferien al poder del PSOE i el PP i tot, jo estava segur que es farien pactes, no? Perquè el que estem de guardar, i guardar molt bé, moltes vergonyes que tenen entre un i l'altre, ja des de la transició. I això és una prova evident que volen deixar-ho, que segueixi tot igual. Vull dir, tapant-se les vergonyes i que no hi hagi renovació. Aquest país fa molta por a la renovació, als pensaments nous, fa molta por. El que volen que segueixi el vell, segueixen tapant-se les vergonyes uns amb els altres, i bueno, a mi em fa molta pena tot això, francament.
No, jo crec que és brutal com cada un dels candidats radicalitza més la seva postura, i jo crec que deixant de banda el Patxi López, jo crec que el Pedro Sánchez té opcions, perquè al final aquí, com que són primàries a la militància, al final la militància de base, és a dir, per exemple, PSC a Catalunya, no? PSC a Catalunya sembla que dona suport a Patxi López, no? Però la militància de base, si han d'acabar triant entre Susana Díaz i Pedro Sánchez, qui votarà? Que Pedro Sánchez, diguem, per molt que les direccions diguin algunes coses, com que estem parlant d'uns quants, molts milers, diguem, un parell de milions, no?, afiliats, diu el PSOE que té, no sé exactament, jo crec que aquí pot ser que el Pedro Sánchez doni la sorpresa.
Com molt sé, això que dius.
Bueno, ara mirarem. En qualsevol cas, jo al·lucino amb la deriva, diguem, esquerranosa de Pedro Sánchez, que l'endemà de dimitir ja va fer l'entrevista amb el Jordi Évole dient unes coses que no les havia dit en la vida. Per tant, què estàs fent? A què estàs jugant? Evidentment juga el que juga a guanyar, faltaria més, no? Però em fa molta gràcia. I punt número 2, la Susana Díaz radicalitzant-se com més espanyolista millor contra Catalunya. I la setmana passada, el corredor per Aragó, és per una cosa molt escatològica, dient, no? I és per flipar quan una vegada més, ja sigui el Partit Popular i ja sigui el Partit Socialista, es passen, per exemple, les recomanacions europees pel clatell. no? Perquè ja ho sabem, no? Que Europa ha reclamat i ha recomanat i ha demanat i ha posat diners i tal, doncs, perquè es faci el corredor mediterrani, perquè no és una qüestió només d'Espanya, sinó que és una qüestió europea a nivell comercial, etc. I no només el Partit Popular, sinó el Partit Socialista, també ERGR no contra Catalunya, contra el País Valencià, contra Múrcia, per tant, en fi, i contra Almeria, diguem, no? Per tant, ja s'ho trobaran, diguem, no? Però jo al·lucino amb les radicalitzacions de les postures. A veure com acabarà, perquè jo crec que això serà una escalada. Com més d'esquerra sigui Pedro Sánchez, més espanyolista serà Susana Díaz. Per tant, d'aquí unes setmanes ja veurem. En qualsevol cas, pel que fa a la política espanyola, els pressupostos es voten just després de les primàries, justament, doncs, per no intercedir, diguem, en el paper del Partit Socialista. I una mica, i acabo amb el que deia el Lluís, jo crec que entre uns i els altres es tapen les vergonyes. Evidentment, al Partit Popular el que li interessa és un Partit Socialista fort i no un Podemos fort, un Ciutadans fort. Per tant, jo crec que el Partit Popular, per exemple, si volgués fer mal i forat, podria perfectament convocar eleccions ara mateix, i fer-les d'aquí uns quants mesos i anar més tranquil a nivell legislatiu, i no ho farà. Per què? Doncs perquè s'han de demanar les vergonyes, evidentment, perquè no, uns pels altres, i vas col·locant a gent a diferents llocs, no? I el Tribunal Constitucional és l'exemple, no? Que fa poques setmanes s'ha renovat, i la presidència i la vicepresidència estaven partits entre el Partit Popular i el Partit Socialista. Per tant, en fi, com que es necessiten uns als altres, doncs s'ajudaran.
No hi ha data encara fixada per aquestes primàries, no? S'havia parlat d'un parell...
Bueno, el congrés és el, si no vaig errat, el juny-juliol, el congrés, vull dir, sí. Congrés post-primàries, o sigui, hi ha unes primàries, guanya un altre, jo crec que hauria de ser no gaire enllà, al maig, sí, les primàries, vull dir que d'aquí la setmana que ve, en principi, em sembla que ja inicia el tràmit dels pressupostos, no sé exactament com anirà, perquè això el Montoro també fa i es fa el que vol, però la seva intenció era esperar-se a aprovar-los després de les primàries, perquè això, si vols fer forat, fes-ho abans.
Lourdes?
No, Bernat, jo crec que amb això del corredor i tal, doncs, crec que demà ve el president Rajoy, no? Probablement alguna cosa dirà, ve a parlar d'infraestructures,
sí, però,
i és probable, vingui.
Afegeixo 10 segons, diguem, demà ve el president Rajoy, demà no sé si és demà, però sí. Ve el president Rajoy aquesta setmana per anunciar una gran inversió en infraestructures de Catalunya. Jo, Lourdes, de debò, fins que aquestes infraestructures no estiguin inaugurades, no m'ho creuré. Saps què vull dir-te? Perquè a pressupostos, sí. No? I podem anar agafant coses petites. Per exemple, la gent de Montcada i Reixac, que tenen les vies de tren per sobre, diguem, de ciutat, i porten 160 morts amb aquest nou soterrament de les vies, etcètera, et podria dir la de vegades que s'han pressupostat.
Nosaltres també som molt especialistes en posar dificultats. Per exemple, me'n recordo amb l'AVE, que, bueno, per Sant Cugat, per al port... No sé,
és culpa nostra, Lourdes?
Alguna, no, jo no dic que sigui culpa nostra, però
som especialistes en posar dificultats.
Sí,
l'estat espanyol
sí,
no executa
sí,
res.
Nosaltres
aquí.
No, bueno, jo mireu-vos els diaris i tal, però bueno, dit això.
Com explica el tema del corredor mediterrani?
Bernat, deixem que la
sí,
Lourdes...
Sí, després si vols... Discrepem.
Falten 9 minuts per acabar la tertúlia i avui...
Això, i llavors... Abans, no? Vull dir, també el fet de que si el PP espera que hi hagi eleccions per, diguem-li, després aprovar pressupostos, és molt normal, perquè vol tenir un interlocutor que tingui, diguem-li, la garantia de compromís, que no pacti una cosa i al cap d'un mes les coses canvin perquè s'hagi canviat la persona. I respecte als candidats...
Però el Partit Popular podria aprovar-los abans de les eleccions.
Bernat,
podria o no, a lo millor compromisos, o sigui, vull dir, clar, les coses es deuen fer, diguem-li, amb un criteri al darrere.
Lourdes, s'acaba.
I després, respecte als tres candidats al Partit Socialista, home, doncs el Partit Socialista es veu, no?, està desestructurat, està destruït i tal. I a mi, de tots, que no me n'agrada cap, doncs, en aquest cas, penso que la senyora Susana és la que pot tenir, diguem-li, una consistència, pot lligar una mica més les coses, tot i que la considero una mala candidata perquè, per exemple, en el seu moment a Andalusia tenia com a oponent o com a contrari una persona, es deia Lluís Planas, que era una persona que era... crec que tenia, que era advocat i tenia una oposició, inspector de treball, l'havia guanyat... que una persona parlava idiomes...
Ambaixador d'Espanya al Marroc...
Això després ho va fer, clar, és una manera de treure-se'l de sobre, eh? També jo crec que se'l van col·locar. No era la persona, no era, diguem-li, l'instrument que podia ser del Griñano, del Chávez, com ho era la Susana. Aleshores, clar, a mi jo el que lamento sempre moltíssim és que, havent-hi persones a la política que jo crec que tenen capacitats i estan preparats, sempre anem a triar potser els interessos dels que manipulen. El partit que volen mantenir el control i aquestes coses, i no les persones que anirien més bé pel conjunt del país, i això és el que ens sap greu.
No, jo volia, no, volia que... fets consumats, diguem, no? O sigui,
sables.
Catalunya, si vols, podem posar els problemes que vulguis, diguem. Val. Sí. Però com expliques que a hores d'ara no estigui fet el corredor mediterrani, malgrat que s'ha pressupostat,
sí,
milers d'euros.
Però no crec que sigui només en contra de Catalunya, sinó en contra del País Valencià, en contra de Múrcia, en contra de tot arreu.
Però com t'ho expliques?
Molt malament.
I punt número 2.
D'igual manera que no m'explico que de primer es fes a l'AVE Sevilla-Madrid que no qualsevol altra. Doncs pues molt malament. Pues són aquelles coses que sí que crec que s'han de treballar i millorar.
Però clar. Això són contrapesos que necessita l'estat espanyol per no haver-se contactat.
Sí, ja està bé. Hi hagi contrapesos i aconseguim.
Tota explicació, les dues coses que heu dit tenen explicació. Madrid-Sevilla es va fer perquè es feien les Olimpiades a Barcelona.
No, l'argument va ser que si no ho feia el senyor González, ningú altre ho faria. O sigui, aquest va ser l'argument del senyor González.
Sumem,
si no tengo yo interés, nunca nadie lo tendrá.
Sumem, efectivament, vale. Sumem. I l'altre, l'aspecte aquest del corredor mediterrani, d'aquesta oposició, és perquè en un moment determinat, i no amb el senyor Aznar, sinó ja tots els governants anteriors, es va fer l'Espanya radial. O sigui, l'Espanya radial consisteix en que tot comença i acaba a Madrid. Tot, el que vulguis. És igual, tant li fa. Eh? I com que tot comença i acaba a Madrid, doncs aleshores, per tant, tot el que sigui perifèria, això que en diuen perifèria, i es va produir una altra cosa encara més curiosa, perquè això no avancés, que en un moment determinat, des de Madrid es va pensar que València era l'element que unia el centre amb el Mediterrani. I València es va... Però, amb tot, continua no explicant-se el fet de que no hi hagi un corredor mediterrani. S'han donat tres opcions de corredors cap a Europa. No una, no. Tres. L'última, la més coneguda últimament i fantàstica, és que passi per Saragossa i tiri cap al País Basc, que és una cosa... La de Can d'Anxú ja vam pensar que era massa impossible, perquè que allò no hi ha manera de tirar-ho endavant sense gastar-se molts milions. Però, clar, sempre acabem el mateix. Centre, radial, a partir d'aquí el que vulguis. Fins al punt que aquesta setmana, justament aquesta setmana que el senyor Rajoy vindrà demà a explicar-nos quantes coses faran a Catalunya, s'inaugura una línia determinada que passa per Barcelona i hi ha una parada, hi ha una estació d'AVE amb un poble que té 7.000 habitants. Fenomenal. Extraordinari. O sigui que quan pari a l'AVE amb aquest poble, que no me recordo com se diu i que els estimo molt amb aquesta gent perquè ells no tenen la culpa, quan pari a l'AVE allà, no hi haurà ningú ni agafant el tren ni baixant del tren.
Home, potser fan un bienvenido a Mr. Marshall.
Sí, segur, no? El primer dia, clar, tindran que agafar tot, bueno, si s'hi portaran, doncs...
La inauguració, hauríem de saber si això potser és un tema tècnic.
No. Hi ha moltes...
T'has mirat el projecte o només parlem així per ridiculitzar el tema? Jo no ho sé, però, no? Però potser pot ser un tema tècnic.
Però, escolta'm, tu que ets una persona viatgera...
No massa.
Bueno, doncs tu desplaça't, no sé, per dir alguna cosa. Agafes la carretera i vas per l'autopista fins a València. A partir d'aquí, sí, agafes les autovies que hi ha, autovies, sí, que no es paga res, absolutament res, que tenen sortides contínues per anar a buscar benzina, si vols, o per anar a dinar en un lloc diferent, que pots tornar a entrar. Escolta'm, a l'alçada, per exemple, entre Múrcia i Almeria, jo he circulat per una autovia fabulosa i ens hem creuat en 4, en mitja hora.
Sí, no, a mi...
El tema seria, aquests llocs tenen dret a tenir autovia? Sí. El tema no és aquest, el tema és, però els llocs on passen 30.000 vehicles per hora, tenen dret a que hi hagi un manteniment adequat?
si no ho discutiré hagi... jo, això.
Doncs clar. Aquest és el problema, Lourdes.
Bueno, pues el problema és... tracta de reclamar-ho amb arguments
no
i tal. Vull dir...
Els arguments estan donats, estan explicats, estan posats... Els agruments estan donats.
No, però
i a més
hi ha hagut
també
interessos. Per, mira, jo me'n recordo amb l'autopista, la, diguem-li, que anava de Barcelona a Terrassa primer, després la van allargar fins a Manresa. Vull dir, bueno, el de Manresa va ser una mena d'entre cometes escàndol, no?, d'interessos creats, no sé si amb
per
la
què?
Caixa i amb no sé i més.
Per què?
Per temes econòmics de la Caixa, per inversions, per, la gent li interessava perquè donaven rendibilitats, històries, clar...
Oh, i passen cotxes per la teva.
Ah, sí, bueno, però, vull dir, però per què està tan car? Necessita ser tan cara? Necessita ser tan cara?
No, si jo no estic d'acord amb això.
Però, ai, mira,
no.
Aprofitem-ho.
Estic molt d'acord.
On ha estat tot allò dels peatges, saltant-nos
no,
les barreres? Quant de
no,
temps?
No,
escolta'm.
No, és que t'equivoques. Perquè, sí, t'equivoques perquè amb aquest to que estàs fent servir... Estàs,
no, potser som molt expressiva, disculpeu la meva expressivitat.
Estàs dient-me que, oh, quan dius una cosa per Espanya no la dius per Catalunya. No, molt d'acord. Liberalitzem el peatge de la C-16, si no m'equivoco.
Si vols t'acompanyo.
Perquè la C-16, no ho sé, però la C-55, que és la que va a Manresa, que no hi ha peatge, vaja, aquesta està... bueno, o sigui, una animalada de cotxes que passen per allà, camions que passen per allà, morts que hi ha cada X mesos perquè no està del tot adequada, etc. Mentre tenim una autopista
no, vull dir, abans jo me'n recordo.
Estic molt d'acord.
Us en recordeu tots? Hi havia, sí, anaven sí, i pitaven, sí, sí, hi havia sí. Molta campanya i ara quants anys fa ha desaparegut això?
Però
ha desaparegut
però
total,
molt
eh? Bueno, però la torna a convocar la Lourdes.
Perdó, Lourdes, però diria amb tot el carinyo, que pot ser que això que estàs dient...
Quin carinyo que em farà
dient,
mal,
que això que estàs dient és una mica cínic.
Sí, potser ho soc una mica de cínica.
Sí, és una mica cínic.
Vale.
Perquè tu saps perfectament, que no es pot comparar una cosa amb l'altra.
Doncs,
saps perfectament,
perquè
ets prou intel·ligent, sí, per
Eduard, encara menys quan no hi ha temps.
Parles a mi de cinisme,
gràcies
Lourdes,
gràcies a tots, ens tornem a veure la setmana que ve, que tingueu bona setmana. Bon dia.
Adéu.
Bon dia. Aquesta expressió de...